Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
El govern municipal ja ha ordenat un estudi per restaurar les coves de Sant Oleguer, un espai de memòria històrica de la ciutat que el temporal Glòria va deixar en molt mal estat. Com va denunciar aquesta emissora, el talús on estan ubicades les coves, al carrer Pablo Iglesias de Sant Oleguer, està patint esllavissades des d'aquest temporal Glòria, una situació que degrada un espai que hauria d'estar protegit pel seu valor històric, però que també és perillós per la gent que hi passeja pels voltants. Per tot plegat, l'àrea d'espai públic ja ha encarregat un estudi geològic per mirar com es poden consolidar els talusos. Ho ha explicat la regidora responsable, Mar Molina, a Ràdio Sabadell.
L'objectiu és preservar aquest llegat de les coves. Jo crec que és part de nostra, part de la ciutat. Sí que és veritat que a vegades tenim moltes coses a preservar, però bueno, la idea és que és poder-les preservar-les i les coves són part de la nostra història. Per tant, es tracta de fer aquest estudi i d'intentar que no vagi a més i poder salvar-les.
El calendari i el cost de les obres es veuran reflectits a l'estudi. En qualsevol cas, l'Ajuntament està convençut que cal arreglar aquests espais que durant els anys 50 van ser habitats per la població migrant que buscava a Sabadell condicions de vida més bones per les seves famílies. És dijous 25 de febrer del 2021.
Titulars.
Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Pere.
Els 1.400 estudiants de la Vila Universitària, de la UAB, se sotmetran a un cribratge entre aquesta tarda i demà al matí.
Ho ha anunciat el Departament de Salut fa pocs minuts després que un brot de coronavirus hagi afectat prop d'una cinquantena d'estudiants de la Vila. Hi ha 24 positius i 20 més en aïllament, a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR. Mariluz Pacheco, directora de la Vila Universitària, defensa que és com un poble.
Identificats, en continuem tenint 24 i en tenim uns quants pendents de prova que estem en contacte amb ells. Sempre ho sabem després, clar, que siguin diagnosticats i que ells ens ho comuniquin. Si es pot controlar o no, una miqueta, fem-nos la idea que això és com un petit municipi, no?
El diari Ara ha estat el primer informat del brot de la universitat.
I en matèria cultural escoltarem la crònica del company Aleix Graell sobre la primera òpera que signa la Fundació Òpera Catalunya.
Es tracta de Tosca, de Puccini, una producció que es va estrenar ahir a Sabadell fruit de la confluència dels Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I en esports, Juan Ibiza estarà disponible per rebre demà l'Albacete.
El tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Antonio Hidalgo, ha confirmat que el central eivissenc serà de la partida un cop superades les molèsties de l'últim partit contra l'Espanyol. Gregor Sierra, en canvi, serà dubte fins última hora. L'Alba viatjarà amb 21 homes i 4 baixes, la majoria en defensa.
Us ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia gairebé primaveral avui a Sabadell, 16 graus de temperatura, cel clar. En Xevi Soler ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pocs canvis en la previsió meteorològica esperem per aquesta jornada de dijous. Avui es dominarà bàsicament, continuarà dominant l'ambient assolellat, amb això sí, encara amb alguns intervals de núvols baixos en els dos extrems del litoral, bàsicament a punts de l'Empordà i també a punts de les Terres de l'Ebre. A la resta, domini de l'ambient assolellat, insistim en temperatures que de nou fregaran els 18-19 graus a punts de litoral prelitoral, puntualment fins als 20, i a la resta voltant dels 15 o 16 graus. Aquesta situació demà es tornarà a repetir i de cara al cap de setmana tindrem un petit canvi en forma d'algun feble ruixat al Pirineu a la tarda i temperatures que aniran una miqueta a la baixa, acompanyat també de tramuntana i mestral als dos extrems del país. Però en general, la resta de setmana es presenta força, força tranquil·la. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Pel que fa a l'estat del trànsit, tampoc hi ha incidències remarcables a aquesta hora a les carreteres que ens envolten. Passen 5 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Preocupa l'estat de les coves de Sant Oleguer, no només per la seva degradació com a patrimoni, sinó sobretot com a problema d'inseguretat. I és que els talussos pateixen esllavissades continuades, apareixen esquerdes verticals i també al paviment. L'Ajuntament, a través de l'àrea d'obres públiques, ja ha encarregat un estudi geològic per avaluar i definir la manera de consolidar els talussos.
La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, diu que el mes de desembre es va fer una actuació preventiva tancant tot l'accés a les coves per seguretat.
L'actuació es va fer al desembre. És una actuació que es va fer per part d'obres públiques i bueno, és una actuació que el que es vol és protegir molt el que és la... si passa alguna cosa, perquè... si passa alguna cosa, perquè hem de tenir molt en compte que està, les coves estan en un talús i, per tant, el propi talús pot tenir un desprendiment i bàsicament era per intentar que si passa qualsevol persona no tinguem un, com dic jo, no tinguem un susto i no hi hagi cap conseqüència.
Molina diu que de moment el talús està igual que abans, malgrat haver patit diverses inclemències meteorològiques. L'Ajuntament ha encarregat un estudi geològic, en funció del qual es decidiran les actuacions pertinents per acabar preservant el llegat de memòria històrica de les coves de Sant Oleguer. El calendari i l'estimació econòmica es definirà amb l'estudi, però ja s'intueix que la inversió haurà de ser forta.
Ara, de moment, no tinc calendari perquè estem esperant a que ens donin l'estudi. Un cop tinguem l'estudi, haurem de trobar aquesta... l'estimació econòmica que val aquesta recuperació, perquè ja dic que no serà una estimació econòmica baixa, perquè estem parlant de fer la consolidació d'un talús, però bueno, un cop ho tinguem, aquí sí que posarem calendari en funció també de les partides econòmiques que tinguem.
Les coves de Sant Oleguer es van excavar a partir del 1944. A tot Sabadell n'hi va arribar a haver 119 d'habitades en condicions insalubres. Són la memòria històrica de la duresa de la vida dels immigrants durant el franquisme.
Encara en matèria de patrimoni, la restauració de les pintures de l'absis de la Salut permetrà recuperar l'esplendor de l'obra original d'Antoni Vila Rufat, sense cap tipus de canvi o afegit. Així ho ha assegurat el seu restaurador, Aleix Barberà, en declaracions al programa Al Matí.
És la retirada de totes les capes de superfície que s'han anat dipositant sobre les pintures, aquestes sals, aquests vernissos, i el que farem és recuperar, tal com s'ha conservat fins a dia d'avui, la matèria prima, la pintura, la capa pictòrica del fresc que va executar Vila Rufat. No farem cap modificació per sobre, no intensificarem el color, tan sols ens basarem en recuperar el que fins a dia d'avui hem conservat original d'Antoni Vila Rufat.
Barberà assegura que la intervenció aportarà molta qualitat i molt d'interès històric, ja que, a més de recuperar les pintures, també permetrà documentar l'obra.
De fet, amb el treball a curta distància ja s'han observat detalls desconeguts de gran valor, com les marques que va fer Vila Rufat per traspassar els dibuixos a l'absis. Uns detalls que, per Barberà, doten de sentit la intervenció, que requereix de molta precisió.
Que estem tractant una superfície pictòrica de més de 300 metres quadrats amb isops de cotó que vindrien a ser, sabeu els bastonets de netejar les orelles? Doncs una mica amb aquests tipus de bastonets anem retirant amb l'ajuda de dissolvents i de solucions aquoses totes aquestes capes de superfície. I ho hem de fer no tan sols una vegada, sinó que normalment fem fins a 4 passades en cada zona. D'això multiplicat per 300 metres quadrats a una bastida de 15 metres d'alçada pràcticament, doncs sí, és lent.
El restaurador admet que, quan van fer els informes inicials, estava convençut que l'obra de Vila Rufat s'havia perdut de forma irreversible. Finalment, però, van observar que sota la capa de vernissos i sals les pintures es mantenien intactes. La previsió és que la intervenció estigui enllestida a finals d'abril, amb vistes a estar a punt per l'aplec de la Salut d'aquest any.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Brot de coronavirus a la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mariluz Pacheco, directora de la Vila Universitària, confirma que han identificat 24 casos.
Identificats en continuem tenint 24 i en tenim uns quants pendents de prova que estem en contacte amb ells. Sempre ho sabem després, clar, que siguin diagnosticats i que ells ens ho comuniquin. Si es pot controlar o no, una miqueta, fem-nos la idea que això és com un petit municipi, no? Llavors, doncs, tenim una mica, doncs, bueno, encarem els reptes que s'estan encarant a tot arreu, doncs, la gent conviu en els habitatges, sabem que la convivència, doncs, té risc, no? S'ha fet molta comunicació amb mesures preventives, en general els residents estan conscienciats, però, bueno, sempre hi ha un risc, en el moment que es conviu.
Els infectats i la vintena d'estudiants més que estan a l'espera del resultat de les proves diagnòstiques estan aïllats en habitacions individuals, en pisos que ja es van deixar buits a l'inici d'aquest curs en el marc del protocol de la universitat davant de la pandèmia.
S'ha de fer un cribratge als 1.400 residents de la vila universitària que s'allargarà fins aquest divendres al migdia. Les PCR es faran en una sala de l'edifici blanc al costat de l'hotel. El nombre de proves que s'acabin fent dependrà de la resposta de les persones que han estat convocades a participar-hi. L'objectiu és detectar casos asimptomàtics i tallar el més aviat possible les cadenes de transmissió. De moment no ha transcendit el possible origen dels contagis, però la UAB obrirà un expedient informatiu per saber l'origen del brot. Pacheco alerta que davant de l'incompliment de les mesures s'actuarà.
Nosaltres tenim un servei de seguretat. Els estudiants tenen ja una comunicació i ens signen a iniciar curs un compromís doncs, de bona praxi. Però si es detectés o pel nostre servei de seguretat o perquè ens ho comunica algun resident, doncs actuaríem. Llavors, bueno, no? En aquests casos doncs, el que faríem doncs, és prendre, si cal, inclús mesures disciplinàries no? que podrien implicar l'expulsió.
Pel que fa a la situació epidemiològica a la ciutat, a Sabadell el risc de rebrot s'ha situat en 201 i la R, la velocitat de reproducció, és de 0,92. L'última setmana s'han confirmat 219 casos per prova PCR o test antigènic. Això suposa un 4,39% de les més de 4.500 proves realitzades. En aquests moments hi ha 8.516 vacunats de la primera dosi del vaccí i 3.541 de la segona.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En matèria política, el govern local presentarà al pròxim plenari el Pla d'Actuació Municipal pel seu mandat, que acabarà el 2023. És un document que s'ha treballat de forma interna a l'executiu i que només signen el PSC i Podem. Es tracta de l'agenda de prioritats del govern de coalició i inclou 207 objectius estratègics, prop de 500 d'específics i més de 900 actuacions. Entre les línies mestres del pla hi ha combatre els efectes negatius de la pandèmia, els objectius de desenvolupament sostenible i el propi pla d'inversions fins al 2024, que va aprovar el ple municipal amb els pressupostos d'aquest any.
Segons ha anunciat aquest matí el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, el pla d'actuació municipal es divideix en 5 eixos. El primer se centra en els aspectes socials, tenint en compte les conseqüències de la pandèmia i vetllant per cohesionar la ciutat. El segon farà el mateix, però en l'àmbit econòmic, fomentar l'ocupació i donar suport als sectors més afectats per les restriccions.
Òbviament hi ha tota la part que té a veure amb economia, no? hi ha creixement econòmic, hi ha tota aquesta part d'acompanyament i de suport a les persones quan necessiten doncs, formar-se o trobar feina directament, que és especialment important a l'hora de fer-ho després de l'impacte de la Covid, quan no sabem com impactarà després l'aixecament dels ERTOs, no?
La sostenibilitat ambiental i els drets de les persones i els animals seran les claus dels dos altres eixos del pla i l'últim treballarà per la implantació de l'administració electrònica. Tot plegat serà presentat al ple municipal del mes de març, dimarts vinent, i no caldrà sotmetre-ho a votació.
Per altra banda, el govern també proposarà al ple aplicar el projecte Aporta al barri de Can Puiganer.
Sí, els últims 4 mesos s'ha dut a terme la primera fase del projecte que ha arribat a 400 domicilis del barri. Ara es pretén contractar 8 informadors més perquè durant els pròxims 7 mesos visitin 600 habitatges més del barri. Cortés ha explicat els objectius del projecte.
Consolidar un projecte que ha donat molts bons resultats i ampliar-lo a més habitatges de la ciutat. Una mica deixem els objectius no, d'aquest programa, d'aquest projecte, és crear llaços entre el veïnat del barri i els diferents agents i actors que hi ha en l'entorn, ser capaços d'identificar quines són les seves necessitats principals i a partir d'aquí oferir-los un acompanyament i veure si els podem oferir un suport. No?
S'hi destinaran 48.000 euros si els grups hi voten a favor. De moment, no és previst traslladar aquest projecte a altres barris de la ciutat, com s'havia especulat.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, assegura que la primera transformació de la Gran Via es veurà en aquest mandat. La líder del 5è grup al consistori ha passat aquest matí pel programa El Cafè, on ha analitzat els principals temes de ciutat, com la gestió de la crisi sanitària derivada de la Covid, el futur de la Gran Via o les inversions en sanitat.
Ciuró ha assegurat que l'administració municipal és la més feble i recorda que les reformes al mercat laboral, com la legislació dels autònoms, depenen d'administracions estatals. Malgrat això, ha aprofitat per criticar que durant la pandèmia el govern només ha apostat per l'urbanisme tàctic, diu, deixant de banda algunes intervencions.
La via Massagui hauríem pogut tenir una via molt més donada pels vianants, que no oblidem que són unes voreres molt estretes, molt petites, on hi ha comerç que està tancant, i en canvi doncs, no hem fet cap mesura en aquella, espai, en aquella artèria, quan és una artèria d'entrada al centre i de comunicació amb la Creu Alta i amb la Concòrdia. Llavors, per nosaltres haguéssim restringit el trànsit allà i haguéssim donat més espai als vianants, però no només al cap de setmana. Llavors, aquestes mesures les haguéssim pogut, amb prova i error, que no dic que hagués sigut efectiva, perquè igual l'hem implementat i veiem que no funciona, però no, ni tan sols ho hem provat.
La crisi també ha posat de relleu la necessitat de dotar millor la sanitat, segons Siurop. Reclama el nou govern de la Generalitat que tingui en compte l'Hospital de Sabadell i que reobri el consultori del Poble Nou.
En aquest cas, el criteri de densitat de població no és un criteri vàlid. I l'excusa per part de Salut de que ara en pandèmia no es pot obrir, doncs escolti, això per mi, per nosaltres és una contradicció en els propis termes. Precisament en pandèmia és quan s'ha d'obrir, per donar el servei a les persones que viuen a Poble Nou, població envellida, població que necessita i que no estan al mig del rovell de l'ou, sinó que estan més abans apartats i que necessiten, doncs tenen a més problemes de mobilitat per accedir a altres caps. Per nosaltres la solució no és posar autobusos que portin a un cap, sinó que s'ha de donar el servei al barri.
Per si el seu grup ha estat útil a la ciutat durant la legislatura i assegura que, si tot va bé, es podrà començar a canviar l'urbanisme dels laterals de la Gran Via abans de les pròximes municipals. Un pla que compta amb l'execució de la Ronda Nord i la connexió amb Castellà a través d'un nou enllaç a la B-124. Repassem altres qüestions en un format breu. El moviment veïnal del Vallès denuncia maniobres prohibides d'una avioneta sobre el centre de Barberà ahir a la tarda. Des de la plataforma veïnal asseguren que l'aeronau va estar realitzant piruetes, caigudes en picat i voltes sobre si mateixa, just sobre el nucli urbà d'aquest municipi. N'ha aportat més detalls Jordi Molins, president del moviment.
Es va observar una avioneta de color vermell que sobre el centre de Barberà, a certa alçada, doncs començava a fer piruetes, loops, es deixava caure, tornava a pujar amb un soroll fins i tot infernal que es podia sentir ja no tan sols a Badia, que està al costat, sinó fins i tot a Sant Quirze del Vallès. I va estar 10 minuts així, doncs, fent maniobres sempre sobre Barberà. No sabem quin és el motiu i hem escrit al director de l'aeroport perquè ens identifiqui en aquesta avioneta per poder-la denunciar a l'Agència de Seguretat Aèria.
Els veïns insten els ajuntaments que investiguin els fets i n'exigeixin les responsabilitats que calguin.
Caprabo obre un nou supermercat a Sabadell, inclòs dins del seu pla d'expansió.
La botiga ubicada a l'Avinguda 11 de setembre dona feina a 6 persones i estarà en marxa de 8:45 del matí a les 10 de la nit de dilluns a diumenge. Amb aquest ja són 5 els supermercats que la marca té a la ciutat.
Robatori per encastament a un concessionari de Cerdanyola del Vallès.
Els fets van tenir lloc a la nit de dimarts a un establiment de la carretera de Barcelona. Els lladres van encastar un cotxe contra l'aparador per esbotzar la persiana. Un cop dins van robar 3 vehicles i van fugir del lloc a tota velocitat i en contradirecció cap a l'autopista P7. Al llarg de la matinada s'han pogut recuperar tots els vehicles, això sí, danyats, a Gavà, Lliçà i el Papiol. Segons els Mossos, amb un haurien comès un encastament en una benzina de la Roca del Vallès i amb un altre, un nou encastament en un establiment del centre comercial Bernassut a Gavà. L'àrea d'investigació criminal ha assumit el cas.
I acabem a Sant Cugat perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha creat un pla d'acció d'emergència climàtica per reduir les emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle en un 55% de cara al 2030.
La mesura està articulada a partir de 63 accions repartides en 6 eixos, concretament la transició energètica i cicle de l'aigua, canvi en el model de mobilitat, transició alimentària, residu zero, infraestructura verda i biodiversitat i transició cultural. Entre les mesures hi destaca la creació d'una zona de baixes emissions, incrementar la partida per la pobresa energètica o augmentar l'activitat agroecològica.
La Fundació Òpera de Catalunya completa una tosca magnificent en una nit d'estrena a la Faràndula. Amb una bona entrada, limitada al 50% de l'aforament per les mesures anticovid, el públic va gaudir d'una de les obres més intenses del repertori italià. Giacomo Puccini traça a Tosca una composició majestuosa, sense ornamentació innecessària, d'un drama que barreja amor, luxúria, política i violència. Ens en fa la crònica el nostre company Aleix Graell.
Si Tosca fos una producció de Netflix amb nom danès, tots l'estaríem mirant.
Mm-hmm.
La primera producció operística de l'any, la segona de la temporada 2020-2021, després de La flauta màgica, i una versió cantada de Macbeth, no ha estat per esperada menys celebrada. Un llibret magnífic i amb música imponent. Barítons i soprano de primer nivell i la sinfònica dirigida pel jove director local Sergi Roca han completat un retrobament molt dolç amb el públic sabadellenc. Un menú perfecte per estrenar amb la ja constituïda Fundació Òpera Catalunya al darrere. És la primera vegada que actua a casa nostra i ho ha fet amb un dels grans noms del repertori operístic i amb nota, un treball meticulós i amb caràcter.
Ell va marxar d'aquí a estudiar a Alemanya, ha fet uns grans estudis, s'ha instal·lat molt bé a Alemanya, en un teatre, ell està en un teatre fixe, i perquè el que passa és que a Alemanya cada ciutat petita, mitjana i gran tenen un teatre d'òpera. No és com aquí, que bueno, ara n'hi ha uns quants més, ara, però quan vam començar els Amics de l'Òpera, només teníem el Liceu, que feia temporada d'òpera.
Així parla Mirna Lacambra, directora artística de la Fundació Òpera Catalunya. El públic li ha reconegut a Roca la feina amb una ovació doble i els actors l'han deixat sol i l'han empès davant de l'escenari. A escena, Carmen Solís, com Tosca, ha dominat el paper amb mestratge, fent duets magnífics amb el tenor Enrique Ferrer, Cavadarosi i el baríton Luis Cancino i el barone Escarpia. El fosc personatge d'Escarpia, luxuriós, falsament religiós i autoritari, ha brillat en el famós Te Deum que tanca el primer acte. Entre la companyia també hi havia un altre sabadellenc, Pau Armengol, fent de sagristà. Per Armengol, aquesta és una obra amb intrigues polítiques i, evidentment, acompanyada d'una música amb molta força.
És un thriller polític. És a dir, tots aquests, si us agraden pel·lícules d'això, no? Netflix, Game of Cards o coses d'aquestes, veieu Tosca perquè és una cosa molt espectacular. I evidentment amb una gran banda sonora, però vull dir, la història és molt, molt interessant. Sí.
Una producció que, com explica, no ha estat senzilla.
Ho vius com pots, però bé, no és tan dur com sembla. Els assajos d'escena sempre els fèiem amb mascareta, quan vam entrar a teatre ja els vam començar a fer sense mascareta, però és veritat que sempre hem treballat amb grups estancs, és a dir, l'orquestra per una banda, el cor per una banda, els solistes per una altra banda, i això sí, fent controls d'antígens, periòdics. Al principi, hi ha uns protocols que els seguim i això demostra que podem treballar de manera segura i amb moltes ganes.
Des de la Fundació esperen repetir amb Tosca les xifres de La flauta màgica i Macbeth, que van assolir un 93% d'ocupació, tot esperant què vindrà la temporada que ve.
A l'octubre farem el Barber de Sevilla. Després, el febrer que ve, que seria el temps que ara estem fent la Tosca, farem el Don Pasquale, i després de Don Pasquale, l'abril-maig del 22, farem el Rigoletto. O sigui que això ja està plantejat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes.
Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Poc més de 4 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Moment per sortir de la ciutat per repassar altres notícies del dia. Per exemple, que el Procicat torna a posposar la seva decisió sobre els canvis en les mesures restrictives. És la segona setmana consecutiva que l'anunci dels canvis és ajornat.
La reunió del Procicat, que s'hauria d'haver celebrat avui, s'ha passat a demà perquè els seus membres volen analitzar millor la situació de la pandèmia. Mentrestant, metges i epidemiòlegs es mostren partidaris de mantenir les restriccions perquè la velocitat de contagi torna a ser superior a 1 i la pressió a les UCI continua sent elevada. Aquesta notícia arriba 50 dies després de l'inici de les restriccions, quan fa tot just un any que es va detectar el primer cas de coronavirus a Catalunya.
I segons el 324, i abans d'algun dels continguts que podria tenir aquesta decisió del Procicat, semblaria ser que el sector comercial no essencial, així com els centres comercials, que estan tancats tots els dies, podrien ser alguns dels sectors que sortissin beneficiats de la decisió del Procicat. S'haurà de veure què decideixen demà. També el sector hoteler es podria beneficiar de les restriccions, de que s'aixequessin algunes restriccions, així com l'oci nocturn i la restauració. En canvi, segons el 324, es descartaria canviar les restriccions de mobilitat i, per tant, continuaria sent comarcal. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, tanca la porta a possibles manifestacions el Dia de la Dona.
Les declaracions de la ministra arriben després d'una reunió amb la Comissió Interterritorial de Consellers de Salut. Darias ha fet una crida a la responsabilitat, adduint la situació de risc extrem en què es troba la pandèmia. Paral·lelament, el delegat del govern a Madrid, José Manuel Franco, ha prohibit a la capital les manifestacions de més de 500 persones. El mateix Franco s'ha reunit amb la comissió organitzadora del 8M per buscar alternatives.
Catalunya és un dels espais amb més fòssils de l'època del Triàsic.
La contraportada.
Un estudi de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert fins a 200 petjades fòssils, una de les més grans d'arcosaures, trobades a casa nostra. Una peça molt simbòlica, ja que així els investigadors poden investigar com eren els ecosistemes de fa 240 milions d'anys.
Durant aquella etapa de la història, Catalunya es trobava a l'equador del continent de Pangea. Per l'investigador predactoral de l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, Xavier de Jaime, els sediments han mantingut molt bé els fòssils amb altres petjades, millor que els ossos. Després de 3 anys d'investigació, el grup ha trobat més de 200 fòssils i una mostra de més de 20 centímetres. Aquesta petjada d'arcosaure, un llinatge de rèptils que van donar origen a alguns dinosaures o animals que han arribat als nostres temps, com els cocodrils, i que van sorgir al període Permià.
Triàsico es un momento bastante poco conocido dentro del mundo de la paleontología, ya que el registro fósil no es excesivamente abundante, no como por ejemplo en el Jurásico o en el Cretácico, que abundan bastante más con la presencia de dinosaurios. Esto se debe a las condiciones ambientales del Triásico, pero que en Cataluña estemos encontrando estas pisadas nos ayuda a entender qué tipo de faunas existían, ya que no podemos encontrar huesos o no son demasiado abundantes. Las pisadas en Cataluña, recientemente, en este trabajo que hemos descrito, hay un montón, de cerca de más de 200.
Algunes de les petjades estan exposades a la col·lecció de l'Institut Miquel Crusafont.
Menys d'un minut per les dues. Marxem. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i tornem als butlletins a partir de les 4 i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara els esports a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.